Suplement, som a Catalunya Ràdio, engeguem nova hora. Atenció a la dada, Espanya és el 13è país que més consumeix pornografia, per darrere d'altres països com els Estats Units, el Regne Unit, el Canadà i el Japó. Què té el porno que el fa tan atractiu? És que ens permet viure d'alguna manera les nostres fantasies sexuals. Com es veu tot això des de dins, des de davant de les càmeres? Avui el Suplement de Catalunya Ràdio amb l'Helena Crespi, la nostra psicòloga especialitzada en sexologia, màster en teràpia sexual i de parella, en parlem. Parlem del porno. És per això que avui hem convidat Eric. Bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Eric?
Bé, molt bé, molt bé.
I hola, Crespi, eh?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Qui és l'Eric?
L'Eric és, en principi, és un noi, en principi, que treballa, que ha estudiat molt, també, que juga a bàsquet, és entrenador, i fa moltes coses.
Eric, tu per què fas porno?
Jo vaig començar... Bueno, jo sempre, des de ben petit, he sigut consumidor, des de molt més petit del que hauria, i, bueno, jo... Durant l'adolescència, més als 20 i tal, vaig començar a fer... Ho he fet d'actor tota la vida. I em van trucar per fer un curt amb... on havia de sortir-hi nu, i van convidar la Marna Miller.
La vam entrevistar fa unes setmanes.
Exacte. Va ser quan va començar a fer el boom de ser la banderada del porno ètic i feminista, i llavors, abans de fer el curt, li van fer una entrevista als mateixos directors, i va començar a parlar d'això, de diferents tipus de pornografia i tal, i vaig dir, ep... Jo, perquè jo fins llavors posava, ho etiquetava tot el mateix i ho agrupava tot amb el mateix sac i vaig dir, ep, si hi ha pornografia tipus ètica, feminista, posa-li totes les comes que vulguis. Vaig dir, hòstia, doncs provem-ho. I a partir d'aquí vaig decidir-hi i vaig anar a ficar-me en el món i és un món que, bueno, del que no me n'arrepenteixo de res.
Així. Clar, tu ets criminòleg de formació, has estudiat... Sí. No sé si tens una trajectòria una mica diferent a la resta d'actors o d'altres persones que es dediquen a aquesta indústria.
Sí, jo sempre dic que no sóc gaire mostra representativa del sector. Jo tinc un grau d'audiovisuals i espectacles, també sóc graduat en criminologia i tinc un postgrau en violències masclistes, però bueno, més a nivell de formació personal que no per dedicar-me professionalment. Jo sempre m'he enfocat més cap a l'audiovisual.
I ara has dit, i em va cridar l'atenció conèixer la Marna Miller, que representava o parlava d'un porno ètic o un porno feminista, posa-li l'etiqueta que vulguis. Val, doncs parlem d'aquestes etiquetes. Què és el porno ètic?
El porno ètic s'entén com que els drets i els... I els, bueno, sí, els drets dels performers estan ben... Vull dir que ens... És que clar... són coses bastant bàsiques, com que ens assegurin, que ens facin contracte, que vigilin les hores de treball, que...
Uns drets laborals i de salut.
Exacte. Bàsicament.
I el porno feminista?
Bueno, llavors el porno feminista seria més ja tirant cap a política, sí? Més representació de la sexualitat femenina, representació de diferents tipus de cossos, el tracte, el deixar molt clar que les coses són consentides i consensuades... Però bueno, jo és una diferenciació que no m'acaba d'agradar perquè un porno ètic que no és feminista representa que és un porno que és masclista. Llavors ja és porno de tota la vida.
Clar, sí? Jo també és la diferenciació que feia. Per mi, hi ha qui diferencia... No, hi està bé, i entro, perquè per mi, si és ètic, ja ha de ser feminista. Tal qual. I per això creia que el perfil de l'Eric era com molt interessant, no? Una persona que es dedica al porno, que a més... també està format en temes de violència masclista i pensava que era un perfil molt xulo i que millor que algú així per treballar en el porno i intentar canviar una mica des de dins la pornografia, no?
Es pot canviar des de dins la pornografia per això aquesta indústria de la qual formes part?
Sí, i tant, i jo crec que a poc s'estan fent coses bastant importants i ara, clar, com que el feminisme és moda i et dona rèdit polític als mitjans, a tot arreu, doncs amb el porno, igual que qualsevol altre lloc, doncs està en auge.
Tu com ho vas explicar a casa que et volies dedicar a això? Perquè dius que vas començar molt jove, no?
No, jo en tinc 28 ara, farà 4 o 5 anys.
4 o 5 anys.
Sí.
I per què vas prendre aquesta decisió i com ho vas explicar al teu entorn?
Bueno, no, al final no va caldre que ho expliqués. Ma mare...
O et van veure i prou.
No em van veure, però ma mare veia que se'n anava a treballar, vull dir, vaig i que el meu income econòmic anava augmentant i va dir, ja ho va veure clar per xarxes socials i tal, vull dir, jo tampoc m'he amagat mai i al final, pues, a casa, molt bé. La veritat és que la rebuda en el meu entorn va ser molt bona. Vull dir, la gent em veu feliç, veu que m'agrada el que estic fent i ja els està bé.
I això ho pots compaginar amb una parella, per exemple?
Sí, sí, sí.
Aquí es marquen les normes i ja està.
Bueno, jo ara mateix estic en una relació i la parella amb la que estic, vull dir, ja... Quan vaig començar ja hi era.
Ja formaves part d'això.
Exacte, però abans també vaig tenir una altra parella i el procés de començar a treballar va ser consensuat.
Al final, paral·lela.
És una feina.
És un acord.
Si mm-hmm. t'ho prens com a tal... Vull dir... Mm-hmm.
Amb quines, abans, quan parlaves del porno ètic, feies molta èmfasi en aquestes condicions laborals, de tenir un contracte, de tenir unes condicions de salut. Tot això respecte a la indústria de la qual formes part?
No, no, en l'immensa majoria no. La majoria es paga en negre, en bé. Sí que és veritat...
Cobren el mateix, homes i dones?
Normalment, sobretot en la pornografia més mainstream, cobren més les dones que els homes. Sí, no, vull dir, són...
Creus que és just això?
No, perquè al final elles estan cobrant més perquè elles són el que es ven, per entendre-me. Uh-huh. Llavors, sí que és veritat que cobren més elles perquè són el producte i, segons el que em preguntaves abans, normalment no. Jo normalment es paga en negre, però també has d'entendre que són companyies que són molt petites i llavors si han de començar a fer contractes i fer-ho tot de forma més legal, perden diners i no els hi surt de compte.
Llavors,
a més,
penso una cosa que es diu almenys aquest, ostres, és que per consumir porno, pagar per consumir porno, la gent ho veu com si tinc porno gratis, doncs per què pagar per porno? Doncs per aquests motius, no? Perquè qui treballa darrere el porno doncs també té dret a tenir un contracte, una assegurança, té dret a tenir unes condicions laborals i de fet, perquè tu no vas consumint segons quines coses de manera gratuïta, no? Doncs el porno també es mereix la mateixa categoria que el cine, que no sigui pornogràfic.
Mm-hmm. Una altra cosa també segurament malentesa o que la gent no acaba d'interpretar és que, clar, la pornografia és ficció.
Mm-hmm. Exacte, sí, totalment. Exacte. Hi ha un problema. O sigui, a mi sempre em diuen el mateix. És porno, hi ha una companyia, per exemple, que és Porno Educativo i que es dediquen a coses més així. El problema és que el porno no està per educar la sexualitat de la gent, dels joves. Què passa? Que l'educació sexual en aquest país, on en el món occidental és la que és, i bueno, que t'ensenyin a posar un condó en un plàtan o que et facin tenir pànic a tenir sexe per les...
Tu formes part de la generació que anaves a l'escola i que suposo que un dia van fer una lliçó en la qual van portar doncs, això, no?
Exacte.
Van ensenyar a posar un preservatiu amb... I fins aquí l'educació sexual.
Exacte, totalment.
Sí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, acompanyats de l'Helena Crespi, i avui coneixem la història de l'Eric. És un actor porno català, té 28 anys, i diu que fa 4 anys que es dedica ja a aquesta indústria, però ell defensa un porno ètic. La pornografia és ficció, però se'n pot aprendre de la pornografia? Es pot tenir una educació sexual a través del porno?
Jo et diria que no. O sigui, aviam, depèn del tipus de pornografia que miris. Si estàs mirant un porno més blanc o més... que li posa l'etiqueta molts cops de porno per dones, que és una etiqueta horrible...
Ara entrarem aquí, ara entrarem aquí.
Per això vaig. Potser sí. Però si tu te'n vas a un tube i et dediques a mirar els vídeos que trobaràs, igual et trobes allà una gangbang, una orgia, coses molt bèsties amb les quals pots aprendre moltes coses, però pots aprendre moltes coses un cop tu ja tens una vida sexual adulta i ja estàs format. Sí? Sí.
Clar, i en el fons, malauradament, el porno acaba sent com un agent principal educatiu de molts adolescents que no tenen aquesta base i llavors acaben entenent que el sexe és una cosa que no és. No? Llavors, és això, segurament et pot donar el matís, et pot donar idees, et pot donar propostes, però no la base te l'ha de donar una altra cosa, no el porno. No? Sí que és veritat que es pot fer un porno diferent, però tot i així el porno no ha de ser un agent educatiu.
Clar, tot això d'alguna manera acaba afectant directament la nostra vida sexual, no?
Totalment.
De quina manera, Crespi?
Mira, consulta a mi m'arriba la majoria de persones que venen, homes, per exemple, amb un ideal del que volen fer al llit o on sigui, del rendiment que volen aconseguir...
Que s'assembla molt al que veuen a les pel·lícules.
Clar, i de la satisfacció que ha d'aconseguir la seva parella, i sobretot en parelles heterosexuals, que sobretot són les persones que venen a consulta amb mi, doncs, clar, completament, volen durar molt de temps, volen que la parella orgasmi a la mínima de canvi, tot ha de ser amb orgasme en penetració vaginal, llavors volen provar totes les postures del món, i es pensen que això és el bon sexe. I tot el que hi ha abans d'una penetració són els preliminars per preparar una penetració. Mm-hmm. Llavors això és horrible.
Clar, però el que passa en una pel·lícula porno ho veiem. No sé si veu trampes, Eric, o què passa?
Bueno, jo no diria trampes, però sí que és veritat que un rodatge és molt... Són moltes hores allà. Uh-huh. Vull dir, i al final el que tu veus és un producte editat que, bueno, aviam, vull dir, no és per tirar flors al gremi, però vull dir, ens hi hem d'estar molta estona, però són gent que ens dediquem ja a això. Uh-huh. Sí? Vull dir...
Quan pot durar un rodatge, per exemple, d'una escena?
Una escena, però et refereixes al moment del sexe o a l'escena en general?
No ho sé, tu mateix.
Per on em moc jo, normalment et deixen fer. Vull dir, hi ha directors que al final no et coreografien el sexe, directors i directores no et coreografien el sexe, sinó que et deixen... Tu parles amb l'altre, amb el teu company o companya, amb qui estiguis gravant, decidiu el que voleu fer, ho gravem i ho fem. I jo em vaig adaptant. Sí que hi ha altres productores que et diuen 5 minuts d'això, 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 que és molt avorrit. Però són les típiques postures del porno de tota la vida que ens imaginem. Mm-hmm. Llavors, les escenes de sexe acostumen a durar, doncs, mitja hora, 45 minuts, una hora, les que més. Exacte. Sí. Una escena així de per se, amb tot l'acting i tota la comèdia que li diuen, perquè a l'acting al porno es diu comèdia, doncs pot durar un dia, pràcticament.
Clar, llavors, aquí tu veus una escena llavors en una pel·lícula d'una quantitat de temps X, però que això, a darrere, hi ha una preparació molt més llarga. Llavors, clar, quan un home, per exemple, que és el màxim consumidor de pornografia, i a més de pornografia mainstream, veu 20 minuts de penetració amb un penis que sempre està erecte, que no baixa ni un segon, que l'altre sempre està amb una cara de, en teoria, plaer i cridant, això és el que volen reproduir en la seva vida sexual, i hem d'entendre que el sexe no és només això i no durant tota aquesta estona, necessàriament.
Perdona, digues. Que abans m'has preguntat si es feien trampes, òbviament, hi ha molt, molt consum de Viagra i molt consum de Caberject.
Sí.
Moltíssim.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, mira, tinc estudis aquí que diu que hi ha nens que als 10 anys ja comencen a consumir pornografia a través d'internet, a partir dels 12 consumeixen contingut pornogràfic de manera regular a través de la xarxa. Clar, això com a pares, Crespi, com es regula?
Com a pares, nosaltres hem de ser conscients que la nostra canalla es trobarà amb això. Els 10 anys sol ser de manera fortuïta i a partir dels 12 ja hi ha consum habitual. Els pares han d'estar alertats d'això i han de posar-ho sobre la taula amb la seva canalla, perquè la canalla entengui que això no és que no ho hagin de consumir, però han de consumir-ho sabent que allò és ficció, que és ciència-ficció, és com si, com dic jo, com si miressin a Star Wars, perquè és que si no, comencen a veure això i es pensen que és el que han de fer reproduint els patrons que veuen quan, per exemple, tinguin les seves primeres relacions sexuals. I les primeres relacions sexuals, a vegades, ja no són entre dues persones. De vegades hi ha primeres relacions sexuals que, com que han vist una orgia, com a mínim allà hi han d'haver 3 o 4 persones. Clar, això és...
El porno pot ser educatiu?
El porno pot ser educatiu, però quan tens una bona base que no ha d'instaurar el porno. És a dir, aquí, pares, mares, hem de tenir por... No hem de tenir por, perdó, a parlar de sexualitat a casa, hem de normalitzar-ho. Les escoles també tenen un paper molt important i, a més, des d'aquesta visió de gènere, perquè el sexe, el porno, no deixa de formar part de la vida de les persones, on es reprodueixen uns rols de gènere. Per tant, aquí, des de P0, ja s'hi poden fer moltes coses sense parlar de sexe explícit. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you
see that I am not afraid? What was that promise? Clar, és que internet ho ha revolucionat tot, també la indústria, entenc, no, Eric? Perquè ara la manera de consumir aquests productes ha canviat totalment.
Ara, bueno, internet s'ha carregat pràcticament la indústria de la pornografia en general. O sigui, les moltes empreses s'han hagut de reconvertir.
I qui vulgui, al final, amb una càmera pot penjar contingut.
Aquí està el problema, sobretot amb els tubes, que són els principals responsables de que la gent es pensi que la pornografia pot ser gratuïta i que qualsevol persona pot penjar el vídeo que vulgui, que a mi em sembla perfecte, però s'han de... la meva opinió és que s'haurien de regular. Mm-hmm. Perquè, a part, hi ha molts problemes amb els tubes, temes de les etiquetes, els labels que posen, vull dir, són racistes, misògens, vull dir... Hi ha un greu problema amb els tubes, que, vull dir, que com que és pornografia gratis i com que pràcticament molta gent en consumeix i ningú està disposat a regular-ho de cap manera, doncs... Pues...
I aquí hi ha amb l'etiqueta aquella que has dit abans, que és la del porno per dones, que realment no deixa de ser exactament el mateix, l'únic que triguen una mica més a desvestir-se, potser, es fan quatre petons més, i acaba reproduint els mateixos rols de sempre. No?
Mira, l'altre dia llegíem al diari El País una entrevista a la periodista Paula Vázquez que deia que ella consumia pornografia a través de la xarxa, que el porno no tenia consideració les fantasies i els desitjos de precisament les dones, però les dones també són consumidores.
Sí, i aquí jo crec que hem de començar a dir que les dones també consumim porno.
Però no de la mateixa manera que els homes.
No, i que, però
menys.
No... Però no amb la broma aquesta de que volem que al final es casin. Vull dir, una dona quan mira porno també mira porno perquè té ganes d'excitar-se, de masturbar-se, d'orgasmar o de compartir aquest moment amb la parella. I és fantàstic. Però volem un porno una mica diferent on es vegi representació de tots els cossos, de tots els colors, de totes les mides, de gent que no sigui l'estàndard, per exemple, operat o mega, mega, mega fibrat, no? És a dir, hi ha d'haver de tot, gent més alta, més baixa, penis més rectes, més tors.
L'Eric està bastant fibrat, per això, eh?
Bueno, també, clar, home, només faltaria, però perquè es cuida.
Sí, sí, es cuida. Però, per tant, és a dir... Continua sent un tema tabú el porno per les dones? O no?
Sí, continua sent un tema tabú.
Per què?
Perquè es dona per suposat que si ets home consumeixes porno i si no ho fas és que algo raro tens. En canvi, les dones entre nosaltres no es parla, o es parla potser en petit comitè, en petit grup, però no es parla del porno que consumim i de mira't això i ens enviem coses, això passa, entre els col·lectius de nois.
I com es pot normalitzar això?
Ara? Sí, bueno, a part d'això, que hem dit que... El que ha dit l'Helena, que a les dones els interessa veure diferents tipus de cossos i tal. Jo crec que és un error dir que és el que els interessa a les dones, perquè és el que els hauria d'interessar
a tothom. Sí.
I al final l'etiqueta de porno per dones s'enfoca cap a un porno molt blanc i molt suau, per fer-ho d'una manera, però el que estàs deixant de banda és el desig de moltes dones que també els agrada veure coses més dures i més hardcore.
Com es pot normalitzar que no hi hagi aquest tabú?
Doncs, per exemple, parlar-ne ara, normalitzant que en puguem parlar fent el cafè, posant-ho sobre la taula, perquè és una realitat que existeix, i és curiós perquè a la gent, a les persones en general, els agrada força consumir porno, però tenim un tabú a l'hora de veure que algú es dedica al porno. Per tant, normalitzar que si jo vull veure porno hi ha algú que ha de gravar porno, que no passa res, que és una feina, com deia l'Eric, i que en podem parlar tranquil·lament. I no sé si les... Si...
Com són tractades les dones de la indústria que tu formes part, Eric?
Clar.
Com són tractades les dones de la indústria que jo formo part? És que parlar de la meva indústria com una sola... De la meva indústria. De la
depèn de la productora que treballes cada vegada.
Depèn molt de la
vegada,
productora,
no?
Del director
que dirigeix.
Que tingui... Exacte. Mm-hmm. Depèn molt.
T'has trobat de tot, entenc, aquí, eh?
Sí. De tot. Clar, és que...
I la Marna Miller és una rara avis dins del sector, també, o no? Perquè ara tiraré un tall... Que
rara avis. Bueno, la Marna ara... com que s'està apartant una mica del tema del porno i tal, i sí que ha sigut, per exemple, per mi un referent del diferents tipus de... i ha donat visió a un tipus de pornografia que és diferent al que tothom té en el seu imaginari.
Mm-hmm. Escoltem-la.
Es verdad que ahora mismo estoy sufriendo un estigma que antes no percibía porque todavía estaba dentro de la industria, pero es salir del porno y de repente darte cuenta de que de repente ya no la gente no te percibe como mujer ni como persona ni como viajera ni como todas estas etiquetas en las cuales yo me siento identificada, sino que eres la ex actriz porno.
También supongo que te das cuenta que esta industria de la que formas parte pues tiene esas connotaciones machistas, ¿no?
Sí, bueno, pero todo esto no es culpa de la industria, esto es culpa de la sociedad. Me refiero que no, desde el porno no me llaman esa actriz porno, en el porno pasan de mí. Los que me llaman esa actriz porno son los medios y la gente y las redes sociales.
Doncs això és el que explicava la Marna Miller fa unes setmanes al suplement de Catalunya Ràdio. Eric, gràcies per haver-nos vingut a explicar el teu testimoni aquí al suplement. Crespi, a poc a poc. Anem traient tabú.
Anem fent, mica en mica, i tant.
Anem fent feina de formiga. 5 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Fem una pausa I aquí al darrere ja tenim el Roger Mas i el David Caravent, el demà ho deixo.